Francisco Calventus, Joaquín Moya i Bonaventura Bartralot són els tres santcugatencs que van ser deportats als camps de concentració nazis amb 7.500 espanyols més. Aquests són, segons l'historiador local José Fernando Mota, els grans oblidats d'una memòria històrica condicionada per una dictadura que va ser còmplice de l'assassinat d'aquestes persones. Així s'expressava el també membre del col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat, que dimarts de la setmana passada oferia la conferència als santcugatencs als camps nazis. Una activitat relacionada amb l'exposició Fugint de l'Holocaust, Catalunya i els refugiats jueus a la Segona Guerra Mundial, que es pot veure fins al 25 de juny al Museu del Monestir. En una conversa amb Oriol Petit, respon a les preguntes José Fernando Mota.
Som amb l'historiador santcugatenc José Fernando Mota, que aquest dimarts ofereix una conferència al Museu del Monestir relacionada amb l'exposició Fugint de l'Holocaust, Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial, que es pot veure fins al 25 de juny aquí en aquest Museu del Monestir. Bona tarda, José Fernando.
Bona tarda.
Gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat. La primera pregunta és obligada. La conferència d'avui es titula Els santcugatencs als camps nazis. Qui van ser aquests santcugatencs?
Aquests santcugatencs formen part de l'exili que hi ha a partir del gener del 39, quan entren les tropes franquistes a Sant Cugat, a Barcelona, un gran exili que porta mig milió de persones cap a la frontera de França, i ells són tres més dels que fugen. Acaben els camps de refugiats, d'Argelers, de Gurs, i d'aquí són mobilitzats pel govern francès, per les companyies de treballadors estrangers, i són enviats a la frontera a treballar just abans de la invasió alemana, i llavors tenen la mala sort de ser detinguts pels alemanys, bueno, ells i 10.000 espanyols més, que són detinguts pels alemanys, i portats a camps de presoners, i dels camps de presoners una vegada el règim franquista li diu al règim nazi que no vol saber res d'aquests detinguts, doncs són portats a un camp d'extermini número 3, que volia dir extermini total, que era Mauthausen. I aquests santcugatencs tenim perfils diferents. Tenim a Francisco Calventus, que era un emigrant murcià, que arriba a Sant Cugat als anys 20 a treballar al tren. Sabem poca cosa d'ell, però sembla que en aquest cas va ser mobilitzat i formava part dels soldats que es van retirar cap a la frontera. Segurament era membre de la CNT, com el seu germà, que havia estat a la columna d'Urruti. El cas de Joaquín Moya sí que és el que més sabem. Joaquín Moya arriba aquí a l'any 17, també un immigrant, prové de Terol, i comença a treballar de rabassaire amb la seva família i també a la ceràmica Alexander. Ell s'integra molt al poble, es fa membre de la Unió Santcugatenca, canta la coral de la Unió Santcugatenca, es fa esperantista, i com molts esperantistes aquí coneix també a militants comunistes del Bloc Obrer Camperol, i es fa militant del Bloc Obrer Camperol i de la Unió de Rabassaires, que era el sindicat que representava els rabassaires. Durant la guerra l'any 38 assumeix com a regidor de la Unió de Rabassaires a l'Ajuntament, encara que dimiteix quan comencen les requises militars. Llavors fuig també cap a la frontera i això, acaba a Mauthausen. I per últim tenia Bonaventura Bartralot. Bonaventura Bartralot és germà de Magí Bartralot, que va ser alcalde de Sant Cugat entre el 36 i el 38, durant la Guerra Civil. Ell, com el seu germà, és membre del Centre República Federal. Potser té un tarannà més nacionalista que el seu germà, està a prop de l'Estat català. Durant la guerra fa de conductor a la Junta de Seguretat de Catalunya i també fuig cap a la frontera i també acabarà a Mauthausen. Serà l'únic supervivent. Tant Joaquín Moya com Francesc Calventus moriran a Gusen, que és un camp proper a Mauthausen. En canvi, el Bonaventura Bartralot sí que el 5 de maig del 45 serà un dels alliberats per les tropes aliades quan arribin a Mauthausen.
3 entre 10.000 espanyols, has dit. No sé si podem dir que són els únics, o segurament n'hi va haver més de santcugatencs que van acabar en camps nazis.
Bueno, els que coneixem, dels 10.000 són els 10.000 detinguts de les companyies de treball. Els camps nazis actualment es comptabilitza que van acabar uns 7.500 espanyols, republicans espanyols, molts d'ells catalans. Nosaltres, de fet, és un tema que ara sí que tenim un llistat complet, gràcies als últims treballs que hi ha hagut, a un llistat complet dels que van anar als camps de concentració. Jo només he identificat aquests tres de santcugatencs que van morir allà, o que van passar per allà.
Ara que deies molts d'ells catalans, a la introducció de l'exposició diu literalment que aquest és un episodi desconegut del nostre passat recent en el qual Catalunya va tenir protagonisme destacat. M'agradaria que m'expliquessis per què desconegut encara, a hores d'ara, més de 70 anys després, i per què aquest protagonisme destacat de Catalunya?
Bueno, això suposo que es refereix al tema de l'exposició, que és lo de la fugida dels jueus cap aquí de l'Holocaust, que és un tema diferent. En el meu cas, sí que és continuar sent un tema... si la memòria històrica ha sigut un tema problemàtic, continua sent un problemàtic en aquest país, del record de les persones de la República, de la guerra, els carrers encara no franquistes, el Valle de los Caídos, bueno, totes aquestes polèmiques que tenim, els grans oblidats completament han sigut els deportats espanyols, els que van acabar als camps de concentració nazis. Són dels que menys informació s'han tingut. Fins ara no teníem ni un llistat complet de la gent que havia passat pels camps nazis. Això té una explicació, perquè són anys en què van trencar, va haver-hi un trencament amb les seves famílies, moltes famílies, ja d'aquí de Sant Cugat hi ha gent que s'ha enterat, gràcies als meus treballs, de quina va ser la destinació dels seus familiars, perquè ells sabien que havien marxat i que no van tornar de la guerra, o sabien que havien estat detinguts pels alemanys, però no tenien coneixement de que havien mort en un camp nazi. O sigui, aquests, com intentaré explicar, han sigut els grans oblidats. En aquest sentit, també lliga una mica també amb el tema de l'exposició, no? Passa que l'exposició parla precisament de les rutes de fugida que van aconseguir els jueus a través dels Pirineus per passar a Catalunya, però aquestes rutes precisament aquests exiliats santcugatencs no les podien fer servir perquè ells no podien tornar a l'Espanya franquista perquè sabien que si no els esperava a la presó o el camp de la bota, no? Llavors, curiosament, s'han marcat dins d'aquesta exposició, però clar, és un tema diferent. Sí, ells també fugien de l'Holocaust, en aquest cas no van poder, aquests tres santcugatencs, altres sí, però aquestes rutes de les que parla l'exposició, precisament molts exiliats van participar en fer-les possible, però clar, ells no la podien fer servir perquè no podien tornar a l'Espanya franquista.
Recentment el ple d'aquí de Sant Cugat va aprovar la instal·lació d'unes plaques d'homenatge a aquests tres santcugatencs, Stoppelsteine, si no m'equivoco. Què significa aquest petit homenatge?
Bueno, això és una iniciativa que va sortir a Alemanya i altres països per recordar l'últim domicili del que van sortir cap als camps de concentració, o l'últim domicili que se sap de les persones, i per recordar-les en els carrers, no? Amb una petita placa. Crec que és una forma modesta, però una forma interessant, i així l'ha aprovat la moció que es va aprovar per unanimitat a l'Ajuntament, no? De posar aquestes plaques. En consta que s'està treballant en aquest tema a nivell de Sant Cugat. Pensa que jo tinc localitzat els carrers amb els números, però amb els números de l'any 39, i això s'han mogut els números. Llavors ara estem treballant en localitzar el número exacte per saber per posar-lo, no? Davant del domicili, l'últim domicili que van tenir aquestes persones abans de l'exili.
Com és que encara queda tant per saber, per conscienciar d'una tragèdia que va passar ja fa més de 70 anys?
Bueno, això és fruit de la història d'aquest país, no? Que hem tingut 40 anys de dictadura franquista, una dictadura que va ser còmplice de l'assassinat d'aquestes persones, que llavors tampoc va tenir mai cap interès per difondre la realitat d'aquestes persones. Fruit d'una transició que es va fer, segurament la relació de forces era la que era, i va haver unes renúncies cap al record d'aquestes persones, però jo crec que ha passat suficient temps com perquè això hagi anat canviant, de fet ha anat canviant, no? Modestament va haver una llei de la memòria històrica, hi ha un memorial democràtic aquí a Catalunya, sembla que hi ha unes polítiques de memòria des de molts ajuntaments, però encara veiem les resistències, no? Resistències que serien increïbles a Alemanya o a Itàlia, és a dir, ningú se li que és una fundació Adolf Hitler o una fundació Mussolini, no? En canvi aquí tenim una fundació Francisco Franco que a més rep diners, que ha rebut diners públics, no? Llavors és fruit de la història d'aquest país. En altres llocs les dictadures van caure militarment o per l'aixecament de la població. Aquí la dictadura va morir, el dictador va morir al llit, no? Llavors pues, la forma de recuperació de la memòria històrica, que jo crec que ja han passat prou anys com perquè aquests temes es veiessin d'una altra manera, però bueno, tenim una dreta espanyola molt originàriament franquista que ve d'aquí i que no vol donar el pas de que van donar altres dretes a nivell d'Europa de fer una crítica de lo que va representar tot això, no?
I en aquest sentit crec que és molt important la feina que feu historiadors com vosaltres per treure a la llum el que van significar tots aquests episodis de la nostra història. No sé, tu concretament estudiant aquests tres casos dels santcugatencs, quines són les principals dificultats que t'has trobat?
Bueno, les primeres dificultats que vas trobar és que quan jo vaig publicar el meu treball sobre Sant Cugat, República, Guerra Civil i Primer Franquisme, el 2001, per exemple, i el del Joaquim Moya ni sabia que havia acabat en un camp de concentració. Per què? Perquè les fonts eren molt disperses, perquè això no s'havia fet un estudi a fons com el que actualment existeix sobre aquest tema, perquè ja dic, són els últims oblidats. Sabíem els noms dels regidors republicans, sabíem els noms dels afusellats al camp de la Bota, sabíem... En canvi, els deportats han sigut els últims en què hem tingut, ja dic, primer per un oblit del règim que va amagar absolutament aquesta realitat, després perquè moltes famílies, clar, havien perdut absolutament el contacte amb aquestes persones i no sabien què havia sigut d'elles, i segon perquè les fonts, fins ara no hi ha hagut, fins als darrers anys, un anàlisi a fons dels llistats que existien, dels treballs previs, i havia sigut una mica dispersa. No? Jo crec que avui, espero que es consideri com un acte de record, de memòria històrica i de justícia cap a aquestes sancuatens. No?
José Fernando Mota, historiador, moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, perquè moltes vegades la història es pot escriure, pot quedar en un blog, en un llibre, en una web, però si els mitjans de comunicació no se fan res i difonen això a la població, doncs continuarem només allò sabent-ho els historiadors i quatre lletraferits. No? Llavors jo crec que en aquest sentit és important també el paper dels mitjans de comunicació de difondre aquesta història i aquesta realitat. No?
Gràcies.
I canviem ara de tema, parlem amb Lluís Maria Xirinacs, que va ser un referent de la lluita no violenta i la defensa de Catalunya com a nació que s'havia d'independitzar. Aquest és un dels missatges que l'escriptor, professor i periodista Lluís Busquets va exposar diumenge a la presentació del seu llibre Xirinacs, el profetisme radical i no violent. Ho fa en una conversa amb Pau Vázquez.
El claustre del monestir té lloc avui la presentació del llibre Xirinacs, el profetisme radical i no violent, de l'escriptor, professor i periodista català Lluís Busquets, i que tanca l'exposició Lang and Bones. Primer de tot, moltes gràcies, Lluís, per atendre avui a Cugat.cat.
De res, home, només faltaria.
El primer de tot que li voldria preguntar és el perquè del títol del seu nou llibre.
Bé, evidentment jo volia que sigués Xirinacs, però faltava un subtítol i havíem de triar allò que havia caracteritzat més la seva vida. Jo crec que Xirinacs, la gent li diu el Gandhi català, el va caracteritzar la no violència, i una altra de les coses que el va caracteritzar va ser el seu profetisme. Ell havia dit sempre que si la Constitució no hi posava que Catalunya era una nació, ho pagaríem car, i de fet ho estem pagant.
I després també voldria preguntar-li si creu que la figura de Xirinacs ara és una mica desconeguda per les noves generacions.
Bé, per les noves generacions és possible que sigui una mica desconeguda, però no deixa de ser un gran referent en la lluita no violenta. Pensa que en aquests moments nosaltres estem en un procés que potser ens demanarà una certa desobediència civil, i el referent de Xirinacs és important. No sé tampoc a què et refereixes noves generacions. Si vols dir, jo què sé, gent com l'Ascens o el David Fernández, doncs no, perquè estan en sintonia total. Ara, nois de 15 o 16 anys, és cert que potser no n'han sentit a parlar i valdria la pena, perquè aquest llibre té pàgines que fins i tot emocionen.
I també, quina relació té vostè amb el personatge de Xirinacs?
Bé, jo el vaig tenir de molt jove, era escolapi, jo estava molt, tenia 12 o 13 anys i el vaig conèixer allà. Després el vaig tornar a agafar als anys 75-76, quan es va posar davant de la model. Després el vaig tornar a perdre sobre... un cop ell es va dedicar a les campanyes polítiques, i l'any 2000, no, el 99, vam tornar a coincidir, vam fer un llibre junts que es deia Plantem-nos, temes vius i pendents pel tombant de mil·lenni, i a partir d'aquell moment vam dinar un cop a la setmana tots dos, vam fer uns programes de ràdio amb el periodista Josep Puigbó, vam fer uns programes de televisió amb Estrella Nadal, etc.
I també si em podries comentar una mica els punts destacables d'aquesta biografia de Xirinacs.
Bé, els punts destacables de la biografia de Xirinacs em van sorprendre a mi mateix, no? Perquè Xirinacs és una persona així amb activitat pública molt curta, pràcticament de l'any 70 que fa la vaga de fam de 21 dies fins als anys 80, en què fa un tomb de 180 graus. Però és evident que després hi ha un temps que no se'l coneix, des dels 80 fins al 2000, que es torna a posar a la plaça de Sant Jaume, en dic la vida oculta i d'aquí l'explico una mica tota. Tampoc es coneixia, sortint de la presó, què va fer. Publico per primera vegada el dietari que vam fer dels captaires de la Pau tancats a Montserrat, on van acabar amb una vaga de fam, i explico també unes coses que es van censurar en el seu moment, com va ser la seva declaració d'amic d'Etarres i del Batasuna l'any 2002, que el 2004 el va tornar a posar a la presó, i la seva declaració davant del jutge va ser censurada per tots els mitjans catalans.
I quina importància creus que té Xirinacs pel món de la política?
Molta, perquè va ser un corcó, va ser un crític, però que quan no feien les coses bé, això d'una banda i de l'altra, i t'ho dic, que és un referent de la lluita democràtica i no violenta. No?
També creus que s'hauria d'extrapolar la forma de lluita de Xirinacs als conflictes actuals?
Bé, jo no crec que la gent estigui disposada a fer vagues de fam de 30 o 40 dies com va arribar a fer ell. Jo crec que no és extrapolable. Ell deia sempre que tothom havia de fer el que podia i que no l'imitéssim, perquè ell, el temps que va ser sacerdot, ell sempre deia: jo tinc una cuirassa que no em faran mal. Per tant, vosaltres no intenteu fer el que jo feia. Ara, com a referent de la lluita no violenta, de la desobediència civil, de les accions alternatives, de les no col·laboracions amb res, això sí.
I quina comparació veus amb el procés independentista que s'està vivint ara amb com el va plantejar Xirinacs?
Bé, Xirinacs es va desenganyar de la política i aleshores ell va plantejar la demòtica. La demòtica seria que la gent s'estructurés en assemblees d'assemblees, ja es va plantar a la plaça de Sant Jaume, i ell volia que la gent es plantegés des de la casa, el barri, el poble, la comarca, la vegueria, fins a dalt de tot, d'una manera piramidal, perquè ell diu que el poble estructurat és el que d'alguna manera font de tot. No? Ell no negava la política, però també demanava un poble estructurat al qual no se'l consultés només una vegada cada 4 anys per eleccions.
Quines lliçons creus que ens ha donat Xirinacs?
Moltes. La primera de totes, de ser una persona íntegra; la segona, d'estimació al país i estimant el país, estimar tot el món; el fet de la denúncia de quan les coses no van bé; el fet de desobeir cívicament; el fet de sempre lluitar, però d'una manera no violenta. Ell deia sempre que la no violència té molta més força que la violència, i moltes més.
Després també, si em podria comentar una mica la seva comparació que es feia amb Gandhi i les 3 vegades que se'l va proposar com a Nobel de la Pau.
Bé, amb ell no li agradava, perquè evidentment era el seu mestre Gandhi, per tant no s'hi volia comparar, però aquí a Catalunya se li va dir molt sovint, i és cert que encara que ell fins i tot se li anava a presentar una 4ª vegada i ell ho va parar. Les 3 vegades que es va... que es va proposar pel Nobel de la Pau, ja saps que la primera ho va parar el franquisme, es va donar a Sakharov, l'inventor de la bomba H, imagina't quin Nobel de la Pau; el segon, per no donar-li a ell, es va declarar desert.
També després hem vist que ell va dissenyar una espècie de filosofia que era el Globalium. Com funciona aquesta filosofia?
Això és complicat, això és, ell en deia un model global de la realitat en el qual hi havien de tenir cabuda tots els pensaments i totes les filosofies, fins i tot els contradictoris, perquè ells sempre buscaven la pau, l'harmonia, el tot. No? D'això els deixebles n'han dit Globalium, però és evident que és un sistema lulià molt important, molt global, molt, diguéssim, no pas fàcil d'entrar-hi, encara que jo he intentat explicar-lo mínimament en aquest llibre que hem dit Amic i Amat, 3 homes de Déu en diàleg. No?
Quines coses creus que va aconseguir Xirinacs? Quines coses creus que va aconseguir ensenyar al món?
Bé, com totes les persones, les grans persones, com Llull ja saps tu que va ser un fracassat en vida, pràcticament fins al, quan ja era molt vell se li va acceptar que potser els seminaristes haurien d'aprendre àrab, no? Jo crec que Xirinacs en vida va ser un fracassat, però evidentment l'estela que ens ha deixat, doncs, és de ser un gran èxit victoriós. No?
També si ens podries comentar una mica la relació que va tenir amb Beta i que el va portar a estar a la presó.
Relació amb Beta cap, no sé, que Déu va premiar estant a Carabanchel i allà hi portaven a l'Hospital de Carabanchel els ferits, perquè em va conèixer molts etarres, però quan el 2002 va dir que estava damunt dels herois del 1714 de Catalunya, els va comparar amb ETA en el sentit de que ell veia ETA com una lluita política per arribar a la independència, però no cap relació ell amb ningú més. El que passa que va dir: jo estic damunt dels meus herois, i si hi ha ningú aquí que sàpiga que tinc amics, doncs, que són d'ETA i de Batasuna, són més amics que altres, no?
I després, tornant una miqueta al principi, allò que hem comentat de les noves generacions que potser no coneixen a Xirinacs, què creus que ha de saber aquestes generacions de Xirinacs? En què s'haurien d'inspirar?
Jo crec que el seu testament és molt important, però la declaració davant del jutge també. Ell diu: no hi ha cap tanc basc que vulgui conquerir l'estat espanyol. En canvi, són els tancs espanyols que estan al País Basc. Amb això fa pensar molt. I també fa pensar molt quan diu que voldria una Espanya més fraternal, més companya i més germana dels pobles de les nacions espanyoles, entre ells diu els meus països catalans, Galitza i Euskadi. No?
Perfecte, Lluís, doncs moltes gràcies per atendre'ns a Cugat.cat i que vagi molt bé la presentació.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.